Ràdio Sant Cugat, notícies.
Parla Mercè Roura. El govern espanyol comença el tràmit per reduir l'alumnat a les aules. És una proposta que encara trigarà dos cursos a arribar i que afectarà l'alumnat de tot Espanya. L'avantprojecte de llei que s'ha aprovat avui al Consell de Ministres també contempla les hores de docència a l'aula del professorat. Pilar Alegría és la ministra d'Educació.
El president del govern ha utilizado muchas veces una frase y una expresión que creo que recoge el sentido de este anteproyecto de ley. Es que si queremos cuidar a los que nos cuidan, si queremos cuidar a los que nos enseñan, desde luego tenemos que estar al lado de los docentes de nuestro país, porque claramente en ellos está el futuro de nuestro país.
I el president d'Aena, Maurici Lucena, ha anunciat avui la licitació imminent de la redacció del nou pla director de l'aeroport Josep Tarradellas, d'un document que inclourà la definició de les mesures ambientals necessàries per fer possible la ampliació de la instal·lació. L'import de sortida arriba als 4,5 milions d'euros, una xifra molt superior a l'habitual per aquest tipus de treballs, a causa, diu, de la complexitat del procés ambiental i la tramitació davant la Unió Europea. De manera paral·lela, els treballs d'aquesta ampliació Aena manté un ampli programa inversor a l'aeroport del Prat amb més de 800 milions d'euros. Més qüestions. El fiscal delegat de Protecció de Dades de la Fiscalia General, Agustín Hidalgo, afirma que la nota del Ministeri Públic sobre l'acord de conformitat d'un delicte tributari de l'empresari Alberto González Amador no va suposar una violació de la seguretat. Ho ha dit durant la quarta jornada del judici del Suprem al fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz. Hidalgo ha dit que va veure el comunicat un cop estava difós i no hi va trobar que hi hagués cap problema. I els Mossos d'Esquadra han detingut tres joves, tots menors d'edat, per l'apunyalament d'un noi de 16 anys al barri de Guinardó, segons publiquen els companys de BTV. Els fets van passar la matinada de dimarts 22 d'octubre al carrer Mas Casanovas. Segons fonts policials, es descarta qualsevol altra motivació de l'atac que no sigui la de voler robar a la víctima de l'assalt. En van ser testimonis alguns veïns que van assegurar que els agressors duien la cara coberta per evitar ser identificats. Els detinguts no tenen antecedents penals. I Tortosa celebrarà les 11es jornades de patrimoni literari ebrenc i posarà en valor la pintura i la literatura com a formes d'expressió. Relacionarà els pintors del territori que han servit d'inspiració o que han donat creativitat literària als narradors i poetes de les Terres de l'Ebre. Serà del 18 al 22 de novembre a la Biblioteca Marcel·lí Domingo.
Notícies en xarxa.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Oriol Coromina i de qui us parla Carme Reverte. Avui és dimarts 11 de novembre i comencem amb la crònica del temps. Lluïsmi Pérez.
Bon dia, estem tenint gairebé una fotocòpia del temps que hi havia el dilluns, bàsicament un cel molt emblanquinat i també encara queda alguna boira que ja s'està alçant, s'està desfent en alguns trams del Segre. També els núvols més baixos que hi havia aquest matí a la Catalunya central, a les valls de Girona, s'estan desfent. Per tant, quedarà una tarda tranquil·la però amb una mica de vent, que sobretot a la Costa Brava i també cap a les muntanyes més altes del Pirineu, bufarà amb més intensitat. Un vent de garbí, un vent de sud, que arrossegarà un aire temperat. Per tant, l'ambient s'acabarà fent molt suau, una temperatura molt confortable. Al llarg d'aquesta tarda, passant dels 20 graus en molts casos. Pel que fa al dimecres, alguns núvols enganxats a la costa, una miqueta més importants cap a la Daurada, i també alguna boira que una altra vegada apareixerà a la Catalunya central. Més vent al Pirineu i també les comarques del sud de Lleida i la temperatura que pujarà una mica fins i tot respecte avui. Us seguirem a la xarxa.
Avui al Connectats parlarem del projecte Llars Mirall, una iniciativa que ofereix habitatge digne i acompanya persones sense sostre o en situació de vulnerabilitat. Entrevistarem Mara Alsamora, que és directora d'Acció Social. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana, avui per parlar de l'anunci de Pedro Sánchez de noves eleccions i per analitzar quan cal deixar de conduir. A partir de les 5 coneixerem la santcuatenca Charo Sebastián, actriu i periodista. Continuarem amb Salut per ocupar-nos de la nostra salut bucodental i ho farem des de Sabadell. Acabarem amb Cultura i la visita de Jaume Hidalgo, autor de la novel·la de ficció El germà de l'ombra. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, fem amb la ronda d'actualitat, que avui també obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament de Terrassa ha engegat una consulta preliminar oberta per conèixer les solucions tecnològiques que hi ha al mercat per gestionar les zones de càrrega i descàrrega de forma intel·ligent i automatitzada. Es tracta de minimitzar l'impacte del transport de mercaderies en la mobilitat de la ciutat i en el medi ambient. La mesura es va acordar l'any passat amb el Gremi de Transports i Logística. L'eina tindrà una doble funcionalitat. D'una banda, una plataforma tecnològica que ha de permetre al servei de mobilitat un major control en temps real de les zones de càrrega i descàrrega i proposar de forma automàtica denúncies per infraccions en l'estacionament. I de l'altra, una aplicació mòbil gratuïta que permeti als conductors conèixer l'ocupació aproximada de les zones regulades i notificar l'inici i el final d'un estacionament. A Terrassa hi ha aproximadament unes 500 places de càrrega i descàrrega. Les empreses i particulars interessats tenen fins aquest dijous per participar en aquesta consulta. Poden fer-ho responent un qüestionari on es demana quina solució proposen quant a arquitectura i tecnologia, personalització i manteniment. Se'ls demana explicar el funcionament de la plataforma, avantatges respecte a altres models, requeriments necessaris, temps d'implantació, adaptabilitat a necessitats específiques i assistència a l'usuari, entre d'altres.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per la CUC Capital. Anem fins a Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Hola, bona tarda. Avui és un dia molt important a nivell polític a Sabadell perquè la militància de Junts, al govern des del 2023, decideix aquest vespre si surt o es manté dins el govern municipal. L'assemblea de la formació tindrà l'última paraula un cop s'ha tancat el període de negociacions amb el PSC. En les últimes hores, els regidors de Junts, Lluís Matas i Càtia Bota, han reivindicat la seva feina feta dins el govern municipal en un vídeo que han difós a través de les xarxes socials.
El millor és el que ens queda per fer i farem. El Museu Tèxtil, la millor escola de restauració del Vallès, el nou campus de la vida i la salut, l'Art Tèxtil, i el primer pla director dels polígons d'activitat econòmica.
La militància de Junts, però, parlarà aquest vespre i en cas que opti per abandonar el govern, exigirà als dos regidors, Matas i Bota, que surtin de l'executiu. En qualsevol cas, el PSC es mantindria al govern, ja que en les passades eleccions va assolir majoria absoluta amb 14 dels 27 regidors al ple.
Gràcies, Júlia. Anem ara fins a litoral. Comencem per Badalona. Anna Clara, bona tarda.
Hola, bona tarda, Carme. A Badalona, la ràtio de denúncies d'ocupacions per habitant és la quarta més alta en ciutats grans, superant Barcelona, Sant Adrià o Santa Coloma, però per sota de Mataró, Girona i Reus. L'any passat, malgrat que arreu del país van augmentar les denúncies per ocupacions, a Badalona es van reduir un 14,4%. Concretament, se'n van registrar 345. Enguany, la xifra apunta a un altre descens, tot i que caldrà esperar a finals d'any per confirmar-ho. La ciutat continua, però, per sobre de la mitjana catalana i metropolitana. Això sí, ciutats amb menys ocupacions, com Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs o Montgat, han vist com els casos han augmentat en les darreres dades publicades. La sotscap executiva de Mossos, Alicia Moriana, destaca que tant en aquests municipis com la resta del territori, bona part de les denúncies afecten blocs buits de grans propietaris o fons voltors, fets que comporta dificultats per localitzar-los.
de les nostres dades policials, el que es desprèn és que el 80% de les ocupacions en habitatges corresponen a habitatges que són propietat de grans tenidors o de fons d'inversió. Trobar el propietari quan és un gran tenidor, doncs és més complex. Constatar que posin la denúncia també és més difícil. En alguns casos, fins i tot, doncs ens havien trobat que hi ha pisos que ni tan sols el propi fons inversor era coneixedor de què era el propietari.
Els Mossos atribueixen la reducció dels casos consumats aquest 2025 a una major rapidesa d'actuació i col·laboració ciutadana, especialment en zones urbanes i en els casos que provoquen problemes de convivència. Això explicaria, segons la policia catalana, que els intents frustrats no han deixat de créixer des del 2019.
Gràcies, Anna. I ara continuem al litoral. Des del Prat de Llobregat ens informa Rocío Santa Eufèmia. Bona tarda.
Bona tarda. Aquest mes de novembre torna al Cèntric Espai Cultural del Prat al cicle Diàlegs, una proposta de pensament contemporani que enguany arriba a la seva cinquena edició, ja consolidada com un espai de referència per reflexionar sobre els grans reptes del present. Amb una mirada crítica i plural, el cicle es desplegarà en tres eixos temàtics habituals: l'eix literari coordinat per l'escriptora Rosa Ribas, el vessant activista amb Rubén Martínez i la perspectiva filosòfica càrrec d'Albert Lladó. Fins al febrer tindran lloc un total de 12 sessions amb pensadors, investigadors, escriptors i altres veus destacades de diverses disciplines que conversaran sobre el concepte central d'enguany, els rituals. El cicle analitzarà com aquests rituals poden donar sentit a la nostra realitat i esdevenir espais simbòlics de resistència. En aquesta nova edició, l'eix literari proposa explorar el vincle profund entre la literatura i els rituals, entenent l'acte d'escriure i de llegir com una manera d'atorgar significat i preservar la memòria col·lectiva.
Gràcies, Rocío. Tornem al Vallès i ara ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
Bona tarda, Carme. L'equipament juvenil La Fàbrica portarà a terme els divendres 14 i 21 de novembre dues sessions de speed dating, d'orientació professional, una proposta adreçada a joves i a persones que vulguin redirigir la seva trajectòria laboral. L'activitat, que segueix el model de les cites ràpides en què les persones busquen parella o conèixer gent nova, té per objectiu que els assistents puguin descobrir el seu camí formatiu i laboral en només 20 minuts. Així, en aquest cas, la proposta, que és gratuïta, comptarà amb l'assessorament de les impulsores del projecte, les castellanenques Montse Lorente, coach professional i laboral, i Maribel González, grafòloga i especialista en recursos humans. Les persones que assisteixin a les sessions estaran 10 minuts amb cadascuna de les professionals. Primer, González els farà una prova grafològica que permetrà conèixer els trets del caràcter de cadascú. A partir d'aquesta informació, Lorente detallarà les sortides formatives i professionals més adequades a cada persona. Com dèiem, l'activitat serà totalment gratuïta amb inscripció prèvia al correu de l'entitat.
Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat. Sílvia González.
Per un Sant Cugat viu, compra en sentit. És la campanya municipal que arrenca a la ciutat per situar-se al costat de les botigues, els mercats, la gastronomia i l'economia social i solidària. Cada vegada que comprem a una botiga del nostre barri, estem fent suport a les persones que hi ha al darrere. Això ha expressat el tinent d'alcaldia de Comerç, Bernat Picornell, que ha afegit que comprar amb sentit és escollir el model de ciutat que volem. Una filosofia lligada al recent aprovat Pla Director d'Economia Social i Solidària, que vol posar en valor les empreses i botigues locals amb la mirada posada en el cooperativisme. De fet, el comerç local esdevé punt de trobada de les veïnes i veïns de Sant Cugat. Aquesta és la fotografia que es busca des de la regidoria de Fires i Mercats. Per un Sant Cugat viu, compra amb sentit, s'ha presentat el nou altell del Mercat Vell, un equipament que estrena plena ocupació de parades amb 4 punts nous de venda que s'afegeix a la cafeteria i al supermercat Ametller Origen.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
La Fundació Llegat Roca i Pi continua ampliant el projecte Llars Mirall, una iniciativa que ofereix habitatge digne i acompanyament a persones sense sostre o en situació d'alta vulnerabilitat. En poc més d'un any, la Fundació ha posat en marxa una xarxa de 22 pisos socials que donen sostre a 61 persones a Badalona, Santa Coloma i Sant Adrià. Marxem fins a Badalona per saludar la Mara Alsamora, que és directora d'Acció Social de la Fundació, per conèixer els reptes, l'impacte i també les perspectives de futur d'aquest projecte transformador, i ho farem amb la nostra companya, l'Anna Clara. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Estic aquí amb Mar Alsamora. Què tal, Mar? Com estàs?
Molt bé, moltes gràcies.
Com va sorgir la idea de posar en marxa el projecte Llars Mirall?
Doncs va sorgir de la necessitat d'habitatge. En concret, quan vam obrir el primer pis, que va ser el maig de l'any passat, tot i que el projecte així sòlidament va ser el juliol, doncs va centrar el pis també, i que era un pis per una dona, que al final van ser tres dones que estan en convivència, i mirar-se al mirall, no?, per veure una mica la realitat d'aquell moment, de com estava, i sobretot de mirar endavant, no?, de com es volia projectar en les properes setmanes, mesos, d'anar endavant, no? I al final vam trobar tot el sentit del món i per això vam, doncs,
tirar-ho endavant. Sí. Mm-hmm. I quins objectius principals us vau marcar quan vau iniciar aquest programa l'any passat?
Seguint una mica la metodologia de Housing First d'algun altre projecte que tenim, no?, com el de Llars Carrera, que tot i que la idea principal seria, doncs, viure en un habitatge individual, és molt complicat trobar habitatge per una sola persona. Aleshores, el fet de compartir també un pis és una manera de trencar amb aquesta soledat no desitjada que moltes vegades parlem, no? Al final, l'objectiu és que amb un habitatge puguis reconstruir una mica tota la vida. Estem parlant de vides trencades, vides, doncs, que en molts àmbits de la seva vida no ha funcionat, no? Un tema de feina, famílies que, doncs, s'han trencat, a vegades hi ha consums, no? Uh-huh. En gestió d'economia, doncs, no ha sigut la més adequada, i al final, doncs, s'han vist al carrer, en situació de sense llar, no? Aleshores, el fet de tenir un habitatge és un punt de partida de dir un abans i un després, no? I a partir d'aquí, bueno, hi ha moments, doncs, que va millor, que va pitjor, però com anem endavant sempre.
I quants pisos disponeu avui dia?
En aquests moments tenim 19 pisos, més 3 que estan en obres, que ens entreguen ja la setmana que ve l'altra. Això ja estem comptant amb 61 persones en habitatge. És a dir, doncs, des de això, maig, juliol de l'any passat, doncs, hem pogut fer en aquest projecte 61 persones. Tenim altres projectes com Llar Renaixent, que són 15, mm-hmm. Infusió són 9, bueno, hi ha algun altre projecte en aliança. Però al final és la necessitat més gran que ens estem trobant, no?, i que, clar, la gent ens demana. I per tant, des de patronat, des de l'equip directiu i des de tot l'equip d'acció social, estem fent tots els esforços possibles perquè això, doncs, pugui ser viable.
I com valoreu el creixement tan ràpid que heu tingut en 16 mesos, pràcticament?
Ha sigut molta feina, és així, perquè quan parlem que dintre d'aquest projecte, en aquests 22 pisos, estàvem oberts a totes les possibilitats, no? Des de lloguer, o sigui, ciutadans de Badalona que ens han dit, mira, si voleu, us llogo aquest pis per un projecte social, no? Al final també és una manera molt maca de poder posar el seu granet de sorra, no? També s'asseguren que al final de mes cobrin, perquè al final, no?, estem una fundació sòlida i, per tant, doncs, el lloguer es paga. Després també, a través de la via de tanteig i retracte de la Generalitat, doncs hem pogut fer amb l'Agència d'Habitatge de Catalunya, és una compra que fas d'una manera financiada, no? També una part d'obres. L'única cosa és que d'aquí 75 anys aquests pisos els haurem de tornar, però mira, si durant 75 anys podem, clar, fer bé a tantes ajudar persones, doncs així continuem.
I quina és la situació actual de les persones que teniu? És a dir, quin perfil majoritari?
Tenim un perfil bastant variat. Ja et dic, el primer pis va ser de dones, vam obrir un segon pis de dones, un tercer, però tots els altres són d'homes. D'edats, el més jovenet en aquests moments té 19 anys i el més gran, doncs, té 65-67. Aleshores, hi ha gent que treballa, hi ha gent que està en recerca de feina, hi ha gent que per algun motiu, doncs, no pot treballar. Ja ajudem també a gestionar, doncs, per exemple, si hi ha alguna discapacitat, algun tema de salut mental, no? I una cosa molt, bueno, molt encertada, no?, va ser que l'any passat també, doncs, vam ampliar l'equip amb una psicòloga perquè tractés també traumes i aspectes emocionals que moltes vegades es queden encallats i això fa que no puguis tirar endavant, no? Aleshores, tenir aquest espai de seguretat, de confidencialitat, no?, on poder parlar, doncs, coses de la infantesa o de què t'ha comportat trencar amb tota la teva família o viure en una situació tan insegura, no?, al carrer i de tant de patiment. i el fet d'anar superant doncs, tot això ajuda molt a que puguis realment no només tenir una feina sinó mantenir-la i no només voler deixar els consums sinó deixar-los, no?
Clar.
Llavors, bueno, és una mica tot plegat.
Molts usuaris venen del tancament de l'alberg de Can Bofí Vell. Quin va ser l'impacte d'aquella situació en la demanda d'habitatge?
Sí, tenim de l'alberg de Can Bofí Vell algun home, alguna dona, no? Tampoc, evidentment, al final estem parlant de 45 persones que tornaven en situació de carrer, no? Nosaltres no podíem assumir persones amb grans consums o amb grans trastorns de salut mental, no? Perquè l'equip en aquell moment era molt petit, però sí que les persones que vam poder incorporar al projecte, doncs totes han tirat endavant, no? Uh-huh. És un camí que realment han sabut aprofitar i una oportunitat, no?, que se'ls ha donat des de Roca i Pi i que realment estem molt satisfets. Estem parlant que el juliol de l'any passat hi havia 5 persones a l'equip i en aquest moment som 11, uh-huh. amb la qual hem fet una gran crescuda també per doncs, arribar a totes les demandes que estem tenint.
I ens pot explicar en què consisteix el concepte de Housing First uh-huh. i per què heu apostat per aquest model?
El Housing First és un model que es va començar a aplicar a Nova York el 1990, o sigui, estem parlant de molt enrere, i quan es va començar a implementar aquí a Europa es va veure que era la manera més adequada de realment poder acompanyar de manera integral aquestes persones. No? Abans era un model d'escala que venia a ser el contrari. Era, mira, quan tinguis feina, quan hagis deixat consums, quan hagis recuperat la teva situació econòmica i no tinguis deutes, vine i en parlem, no? Sabies que això no tenia sentit i ara es fa el contrari. Housing first. Primer la casa i a partir d'aquí comencem a resoldre tots els àmbits doncs, que de la teva vida, no? Per exemple, tornar al metge. Potser fa anys que aquella persona no fa el metge, no va al metge, no? I potser haver anat doncs, implica que li troben alguna malaltia o alguna cosa, no? Doncs, bueno, treballem-ho i t'acompanyem en això. El tema de tenir un temps doncs, que fins que pugui trobar feina, doncs aprofitar per formar-se, no? Uh-huh. En idioma o en alguna professió amb uns estudis més o menys assequibles perquè quan puguis tirar endavant realment amb la teva vida ho puguis fer d'una manera més adequada, no?
Clar. I a banda d'oferir un sostre, el projecte també inclou acompanyament, uh-huh. que és el que has estat mencionant. Quin tipus de suport reben els usuaris dels educadors?
Uh-huh. De fet, Llars Mirall, jo ho dividiria en dos, no? Quan una persona ens ve derivada, ja sigui d'una entitat social, de serveis socials, de l'Ajuntament, de l'EDAPS, d'una parròquia, o que la persona truca directament, o que es presenta a la Fundació, no? Primer valorem si nosaltres realment podem acompanyar aquella persona pel perfil, i si no, doncs diem que no, o derivem a altres entitats. Si diem que sí, per nosaltres aquí ja comença l'acompanyament de Llars Mirall, i ho diferenciem en persones que necessiten habitatge i persones que no. Potser hi ha persones que només necessiten doncs, suport en la recerca de feina o suport emocional, no?, que estàvem parlant abans, o algun altre tipus, suport alimentari, per exemple, no? Potser té casa i té feina però no arriba. Llavors, dintre de Llars Mirall englobem, a part d'aquestes 61 persones que estàvem parlant abans, que sí que és oferim aquest habitatge, n'hi ha moltes d'altres, val? Unes 30, que també estem acompanyant, o perquè estan a l'espera de pis o perquè realment necessiten un suport doncs d'altres maneres, no?
I com s'organitza la convivència dins de l'habitatge compartit?
Nosaltres no funcionem per llista d'espera, no és que dius, mira, la setmana que ve ens entreguen un pis, qui és el següent? No ho fem així, ho fem per unitat de convivència, o sigui, intentem pensar, aquesta persona amb aquesta altra encaixarà per edat, per procés vital, per situació, no?, en aquell moment que està vivint. Llavors apostem, normalment són pisos de 2, 3, 4 persones, normalment són 3, i a partir d'aquí acompanyem molt també, no només a les persones individuals, sinó en el grup de convivència, no? Fem reunions de pis mensuals i si hi ha un incident o qualsevol cosa, doncs l'educador va allà en el pis o se'ls convoca doncs, a la fundació i se'n parla, no?
I a nivell de finançament, com aconseguiu els pisos?
Sí, com et deia, una línia és el de tanteig i retracte, no? A través de l'Agència d'Habitatge de Catalunya, que financien aquests pisos, no? En aquests moments a través d'ells n'hem fet 15, ara anem al número 16, i després també intentem que els pisos siguin sostenibles, és a dir, aquelles persones, tot i que visquin al carrer, hi ha gent que està treballant, no? O hi ha gent que té una pensió de 600-700 euros, si pot aportar una part, com qualsevol altra persona. O sigui, intentem que sigui d'una manera autònoma i ordinària, que puguin pagar lloguer, no? I després també, doncs, mirem de presentar-nos a subvencions, que això anteriorment no es feia, i ara ho fem per poder també donar, doncs, tot aquest suport, no?, que fem en tots els àmbits.
I també hi ha pisos cedits per particulars?
Sí, correcte.
Com reacciona la ciutadania quan descobreix que pot col·laborar d'aquesta manera?
Mira, amb el cas, per exemple, d'una dona que ens ho va dir l'any passat, no?, i que ens deia, mira, jo ara me'n vaig a viure amb la meva parella i doncs vull posar el meu pis en algun projecte social i he pensat tal. I li vaig proposar-ho del Llaç Mirall, li vaig presentar doncs, el tipus de persones que podien en aquest pis, li va encaixar i realment és que no té cap problema. I al contrari, està encantada. Jo sempre li dic moltes gràcies per no, oferir-nos això. No, gràcies a vosaltres que m'esteu també doncs, fent sentir molt bé, no?, amb aquest projecte.
I ens podries posar algun exemple d'alguna història personal que reflecteixi l'impacte d'aquest projecte?
Val, per exemple, doncs hi havia una persona, com comentàvem abans, no?, de l'alberg Can Bofill Vell, que va quedar en situació de carrer, no?, després d'anteriorment ja ho havia estat, està un temps a l'alberg i torna a estar en situació de carrer, no? Llavors el comencem a acompanyar, la seva vida a trontolla per un tema familiar, torna a recaure en consums, quan feia 9 anys que no estava consumint, i bueno, l'acompanyem amb això, el posem en contacte doncs, amb una comunitat terapèutica per poder fer tractament. Mentre està allà, nosaltres continuem acompanyant-lo, no?, en poder fer sortides, acompanyament al metge, doncs anar a dinar, no?, una mica que pugui tenir vida. Recuperem també doncs, una part de família que pugui doncs, visitar-lo i tal. I en el moment que li van donar d'alta, doncs estava super agraït, super content i va dir, que això altres persones també ens ho han dit i és increïble, no?, voldria ser voluntari de Rock IP, no? Llavors, uau, doncs ara, no?, tot aquest temps que m'heu estat dedicant a mi, jo el vull dedicar a altres persones perquè ara em sento fort, no? Llavors era, bueno, doncs quines habilitats tens, no? Què podem fer? Com pots encaixar? A Roca i Pi hi ha una residència, no?, on podria doncs, tenir cura doncs, de la gent gran, no?, o acompanyar-los amb cadira de rodes, o jugar a dòmino o tal, o hi ha la part d'acció social, vale?, que és la que jo porto. Aleshores, se li ofereix tot. Ell diu que es veu més en tema social i, per exemple, ens diu, doncs, tinc l'habilitat del teatre, m'encanta, és, bueno, ho he descobert fa poc, però tal. I llavors, ell va com a alumne, diguéssim, no?, a un lloc a aprendre teatre i és com a voluntari a dintre d'un projecte que és Espai Estels per persones doncs, que tenen aquesta soledat desitjada que parlàvem abans i està portant el taller de teatre, no?, i està encantat, ho està fent superbé i estan superagraïts, no?, i és el mateix, jo li dic, ostres, moltes gràcies, no?, per això i no, gràcies a vosaltres que m'esteu donant la vida, no? Clar. Seria un exemple de molts, perquè hi ha molts que estan fent voluntariat i és molt xulo, molt xulo.
I quin paper juguen els educadors en el dia a dia dels pisos?
Mira, els educadors són persones increïbles, és supervocacional, realment no, el que volem és fer vincle no, amb les persones que acompanyem, perquè gràcies a aquest vincle tenen confiança i per tant es posen una mica també a les teves mans. No? Nosaltres treballem amb una atenció centrada en la persona, no? No som nosaltres que marquem el ritme, cada persona és diferent i per tant hem d'estar molt atents, molt oberts, observant no, si és el moment de que aquella persona es posi a treballar o no. Potser és el que t'està demanant, però potser no és el moment. I descobrim doncs, potser algun trauma que l'impedeix no? Mirar els ulls. O descobrim, doncs, bueno, llavors, aquest acompanyament que es fa des de l'educador, no? Al principi potser d'anar al súper i anar doncs, a fer la compra.
La cosa de rutina.
Clar, cosa de rutina. O d'anar al banc doncs, perquè té un lío no? de gestió econòmica. O d'acompanyar-lo al metge perquè no és bo capaç d'anar sol, perquè té por, pel que sigui, no? O el de recuperar famílies és superbonic, no? Quan aconseguim que després de molts anys aquella persona doncs, recupera el vincle amb la família, és molt maco.
I teniu previst ampliar encara més el projecte?
Sí, per aquest any ja ho donem per... Penso que hem fet un molt bon creixement. De cara a l'any que ve, malauradament, doncs, la demanda continua sent d'habitatge. Aleshores, també hem de fer números, Vull dir que no és que diguis, no, i anirem a 15 més. No serà
no
així. Però sí que mirarem de fer doncs, algun habitatge més. De fet, això ja està parat amb el patronat i estem tots en la mateixa línia, no? De mentre sigui sostenible, i així ho intentarem a través de subvencions i a través doncs, de que els usuaris també puguin fer aquelles petites col·laboracions, sempre, evidentment, amb lloguers socials, doncs ho tirarem endavant, sí.
I ja com a última pregunta, mirant al futur, com t'imagines aquest projecte?
Doncs aquest projecte, me l'imagino com està funcionant ara, però una mica més gran, no? En el sentit de que el que va començar com un acompanyament a una dona que necessitava un habitatge, ostres, n'hem après tots moltíssim, no? I no és que tinguis un sostre, és que et canvia la vida, que realment tens una vida, no? Una vida digna, i que et poden mirar pel carrer sense pensar, ostres, mira aquesta persona, no? Que malament ho està passant. Al contrari, no? Doncs mira, coneixia aquesta persona i ara se n'ha pogut sortir, i ostres, doncs és un canvi molt positiu. Mm-hmm.
Molt bé, doncs, Mare Alsamora, directora d'Acció Social de Roca i Pi, moltíssimes gràcies per passar-te pel Connectats.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Dos quarts de cinc de la tarda i obrim aquesta finestra a l'opinió. La tertúlia Tres Bandes, que avui la compartim amb el Francesc Ribot, que és exregidor d'Esquerra Republicana de Catalunya i ens espera a Badalona. Francesc, bona tarda.
Bona tarda, i acabat de vacunar aquesta, avui amb la Covid i de la grip, cosa que hem de recordar a la gent que aquí estigui, que se recordi de vacunar-se.
Molt bé, doncs sí, perquè la campanya ja s'ha obert. Però és només per a les persones a partir de 60, no?
Perquè si no, 60, si no tens... els professionals sanitaris, sí. La gent que està a residències, i si, tu tens alguna... a professors també, o sigui, tota la gent que en realitat sigui que estigui en relació directa amb molta gent i que, per tant, la probabilitat de que pugui agafar el virus és més gran. Recordem que els hospitals no han deixat de tindre pacients afectats per la Covid mai. O sigui, ha vingut pics, però bueno, ara, com que hi ha l'època de la grip, doncs és un bon moment per pensar-hi, perquè la gent, tots tenim el mateix defecte, eh? Si les coses que no surten al Telenotícies, doncs ja ens oblidem molt fàcilment d'elles, sobretot les que són desagradables, que en aquest punxin no li ve de gust a ningú.
Ja. Bueno, tu ja ho tens fet, Francesc, o sigui que...
Feina feta.
En principi no hauries de patir. La Lourdes Dalmau, que ha entrat en escena així com qual elefant en una cacharreria, és llicenciada en Economia i Empresa, està jubilada i també ens acompanya avui a la tertúlia des de Sant Cugat. Lourdes, benvinguda.
Bona tarda a tothom.
Tu també t'has vacunat?
No.
Ah, no et vacunes?
Normalment sí, aquest any no ho he fet.
Doncs no esperis. O què?
No sé.
Ah, s'ho està rumiant.
Sí.
S'ho està rumiant. Molt bé. Anem a Sabadell. Georgia Mainou, autònoma. Què tal? Com estàs?
Bé.
Sí? Tu et vacunes o no encara?
No, ni em penso vacunar.
Ni tampoc? Mira-la. No. Ara li esteu fent la contracampanya al Francesc. Ell, que ha entrat amb tota la il·lusió del món a dir-nos que s'havia vacunat i que més hauríem de fer-ho les persones que estem en situació, ara la Lourdes i la Georgia li diuen que...
No exactament, en tens un de cada color, perquè vegis que hi ha diversitat d'opinió.
Sí, un de cada color, sí. Una a Badalona, una altra a Sant Cugat i l'altra a Sabadell, efectivament.
Un que sí, un que potser, l'altre que no.
Vinga, doncs no sé, no, tampoc no cal posar-se d'acord, eh? Vull dir que ja cadascú és lliure de triar i decidir. Abordem el primer tema de tertúlia d'avui, que té a veure amb aquestes declaracions del president Sánchez, una entrevista que li van fer al País aquest cap de setmana, on reconeixia ja obertament que descarta avançar eleccions, tot i el bloqueig de Junts i de l'asfíxia que està provocant aquestes causes judicials que té, de la dona, del germà, del partit, vaja, que està en una situació realment delicada. Però precisament en les declaracions que fa en aquesta entrevista diu que l'única opció per governar és la que avui existeix, la coalició progressista amb minoria parlamentària. Jo us pregunto, Vosaltres penseu que és l'única manera de governar? Això és sostenible o no és sostenible? Francesc?
No, jo li faria una reflexió en veu alta, que no és el mateix governar que administrar. És a dir, el govern del PSOE a Madrid pot administrar l'Estat fins a les properes eleccions tranquil·lament, perquè a diferència del Parlament de Catalunya o a diferència de molts ajuntaments, tots els increments d'ingressos de la recaptació que rep, ell els pot utilitzar, perquè té mecanismes legals perquè el govern els pugui utilitzar, cosa que aquí al Parlament ho tenim molt més complicat. Per tant, ell pot administrar i pot anar tirant milles. Ara bé, perquè els policies cobraran, la gent dels ministeris, cosa sagrada, aniran cobrant cada mes i no passa res. Dic, ara bé, governar vol dir que tens un projecte polític, una visió de futur del teu país i que, per tant, vols que vagin avançant i vols que es vagin aprovant noves lleis amb una direcció determinada, en funció del teu espai i del teu aspecte polític. Per fer-ho això, quan no tens majoria, necessites pactar-lo amb els socis que en el seu moment van conformar una majoria d'investidura, que mai de govern. Aleshores, qui ho té més magre? Perquè, esclar, a diferència de la posició de Podemos, de Sumar, de Compromís, d'Esquerra Republicana, que diem, bueno, escolta, quan tu portis una llei al Parlament, nosaltres analitzarem la llei, veurem quins beneficis aporta la població, veurem si nosaltres hi estem d'acord, i si estem d'acord, doncs farem les al·legacions que corresponguin i l'aprovarem. Clar, Junts s'ha situat una posició que diu, no, porta'm el que em portis, jo no ho voto. Clar, a partir d'aquí vol dir que tot el fet de governar, d'anar a aprovar lleis, s'ha acabat. Tu pots continuar aquests 2 anys? Sí. Suposo que el PSOE i el Pedro Sánchez el que volen és allargar el màxim possible les eleccions de tots aquests escàndols polítics i judicials que tenen damunt de la taula. Em sembla lògic des del punt de vista polític. Ara, això no és governar, és administrar.
Val. La paraula que ell fa servir és opció de governabilitat. Ho dic perquè l'aclariment està ben fet, Francesc, per teva, de fer aquesta distinció, però ell fa servir la paraula governabilitat, que llavors el raonament que tu fas és totalment comprensible.
No, perquè ell és com si tingués una gestoria. O sigui, a veure... amb el moment que tens una majoria d'investidura tan ajustada i tens, primer, dins del teu govern, tens Sumar, que es fot de patades amb Podemos. I després tens... I els de Podemos juguen la carta d'anar votant molt sovint que no. Tens el de Junts, que et diuen que no. Quines lleis portaràs que puguis sumar una majoria alternativa? O no sé que les vulguis pactar amb el PP, que també seria legítim políticament.
Bueno, no ho descarta, perquè ell ja ha reconegut també que estarà obligat a arribar a acords amb múltiples forces polítiques, entre elles el Partit Popular. Lourdes.
Bueno, jo crec que el senyor Pedro Sánchez pot mantenir la posició que ell li sembli, perquè és una persona contradictòria, canvia d'opinió, no? Diu una cosa...
Això se li diu pragmàtic.
No.
Segons el vent per
el pragmàtic ha de ser, diguem-li, una postura que, diguem-li, va conseqüent amb la teva manera de pensar. No, vaja. Aleshores, clar, amb el tema de govern i administrar, que deia el Francesc, jo tampoc no la comparteixo del tot, perquè no oblidem que un pressupost és una quantificació econòmica, no?, valorable, d'unes determinades polítiques. Aleshores, significa que no aplica ninguna política, va tibant el dia a dia, això no és governar, vull dir, està claríssim. Aleshores, per una altra banda, té recursos, molts recursos que provenen des de la Unió Europea, sembla, és a dir, no compleix determinats compromisos, s'han de tornar aquells diners. Tot i que estem en un moment que realment diners en té perquè, escolta'm, ingressa a través d'impostos el que mai havia estat ingressat. I llavors, clar, això de... ell no té suport en el Parlament i, per tant, és antidemocràtic que segueixi. No té suport ni dels seus. El que seria, diguem-li, més honest és entrar en unes eleccions. I després ja sortirà la situació que sigui. Però, de fet, el govern que ja va muntar era antinatural. Perquè a mi que em diguin que els de Podemos o Sumar puguin lligar tant amb el Partit Nacionalista com el de Junts, jo no el veig de cap de les maneres. Era antinatural. Això no és normal. Aleshores, però bueno, jo, et senyor, li sentit a dir una cosa i la contrària i quedar-se més ample...
D'això se'n diu un pacte a Frankenstein, no?
Agafant
una mica d'aquí, una mica d'allà. Georgia, amb quins ulls tu mires això?
Jo què sé. Jo ja vaig perduda. Amb tota aquesta penya, la veritat.
Però a tu què et sembla? Et sembla que això és sostenible? Que es pot governar d'aquesta manera sense tenir els suports necessaris o havent de...
No, és que no entenc per què s'agafa tant. No, és una cosa que no entenc. Si veu que no és sostenible, perquè suposo que ell mateix ho deu veure, que no és sostenible això. No té el recolzament de ningú, quasi bé, no? És el que deia el company. És que no, la Lourdes, no sé qui ho ha dit, no? Que no té ni els seus. Vull dir que també se li posen en contra. Llavors, és com una agonia, no? És anar, vinga, va, anem-ho estirant, fins que hi hagi les eleccions. Aviam, i a més, Junts no volia proposar una moció de censura, no sé, em sona a mi això.
No, en principi, no.
Volia que la presentés al Partit Popular. Però, clar, el Partit Popular en el seu moment hagués pogut entrar en una mena de joc similar amb el que va fer Sánchez, però ells ja van dir, no, jo hi ha coses que no puc compartir-les i, per tant, prefereixo no negociar. Aleshores, clar, la posició d'una moció de censura sembla una mica antagònic tenir a Junts amb els de Vox.
És que no sé on t'ho vaig llegir, Lourdes, no sé on t'ho vaig llegir com si el Puigdemont demanés fer-li una moció de censura. O sigui, igual vaig equivocada.
Sí, sí. No, estàs equivocada. O sigui, Puigdemont va demanar, que va dir que el que havia de fer el Pedro Sánchez era fer una moció de censura, però això és un farol de l'alçada, no del tamany d'Alexandria, sinó no. Molt més gran.
Potser...
Perquè, esclar, la condició perquè hi hagi una moció de censura és que han de sumar més els vots en contra... Bueno, perdona, les mocions de censura a l'estat espanyol han de ser propositives, és a dir, ha d'haver-hi un candidat alternatiu amb el que ocupa el lloc del president de govern. Per tant, Junts hauria de votar un candidat del PP o de Vox. Parlaven de
un neutre
contra natura, home, un pacte entre Vox i Junts, si aquest no és contra natura ja em diràs quin és. I afegeixo el PP, que també, que està a la mateixa alçada.
No hi ha
majoria per fer una moció de censura. Ells mateixos ho han dit, que no votaran amb el PP o amb Vox. Per tant, no hi ha moció de censura damunt de la taula.
No, penso que havíem proposat amb el senyor Miquel Roca, però el que passa, com a president transitori, simplement perquè convoqués eleccions, o sigui, però ja et dic, penso, això no va tirar endavant. El que sí que es podria fer
ni
el president
Roca volia això.
És una qüestió de confiança. Però vaja, no ho farà, tot el que li ve a sobre de temes personals que té implicacions jurídiques és massa gran com perquè ho vulgui tirar endavant.
En qualsevol cas, es convoquin quan es convoquin les eleccions, no patiu perquè Pedro Sánchez ja ha confirmat que es presentarà la reelecció.
La veritat és que no em feia patir, el que passa que si es vol presentar a les eleccions, com a cap de llista, suposo que pel PSOE, el primer que hauria de fer, perquè la segona ja no li tornarà a sortir gratis la jugada, el que ha de fer és que tots els pactes que va arribar amb Junts, amb Esquerra, amb Compromís, amb Sumar, amb tots els que li van donar suport, que comenci complint-los. Perquè, esclar, no esperis rebre el vot afirmatiu, perquè això de que o el caos... Pues, escolta, ha colat masses vegades. Jo me'n recordo una campanya del PSOE fa molts anys, on la seva eslògan i la seva imatge era uns gossos bordant uns dobermans, que era que venia el PP i que venia el d'això. No? Bueno, pues, això funciona una temporada. A Andalusia ja ho hem vist. El PSOE va estar governant ininterrompudament durant molts anys amb majories absolutes. Amb el moment que perd la majoria absoluta i la gent veu que continua cobrant a final de mes, pues, la majoria absoluta ha canviat de costat. Per tant, les amenaces o certes coses ja no funcionen. La gent, amb un món tan comunicat i en què tots rebem informació per mil camins, no li funcionarà. Que comenci fent el que ha de fer qualsevol govern, qualsevol partit, qualsevol president. Si arribes a uns acords, els compleixes.
Jo penso, dins del Partit Socialista hi ha persones sensates, raonables i tal, que sabran triar millor un candidat que doni solució i resposta.
Ara mateix, si vosaltres seríeu capaços...
Són 28 de desembre?
No, no encara.
Dic que si... Menuda ironia.
Dic que vosaltres veuríeu algun candidat o candidata a substituir Pedro Sánchez dins del partit?
Cap ni un. D'acord amb la Georgia, cap ni un.
Jo crec que...
Tindran un marrón. Tindran un marrón, per això és que no hi ha ningú que vulgui treure el cap. Mira el que ha passat al País Valencià amb el PP, per no centrar-ho només amb el PSOE. Qui han escollit el PP per rellevar l'incompetent, el criminal d'Amazon?
Pues el número 2.
Perquè és que no tenien un altre.
I així... L'altre dia se'ls va dir que l'Abascal és una manera que té, perquè han dit que sí, que igual seria el segon, val? Que és una manera per desgastar encara més el PP perquè surtin ells.
Sí.
Entens?
Sí.
Perquè surti
sí,
Vox.
Correcte.
Però és que, aviam, és que a València, això també és una altra, la gent continuarà votant el PP després del que ha passat? Sí. Perquè València, ciutat, és petera. Però el que és, són tot el que és la comarca. Aquests no votaran el PP, però València... per la llei de com ho diu?
La llei d'Hom.
Això. Ara em recordava el jugador del Barça. Guanya el que... O sigui, suma més el de la capital que no pas el del... Som-ho m'ho dirà el francès. Suma més...
No, però no...
Els
el que passa que...
No, aviam una cosa, jo això he parlat així en termes general del Partit Popular, doncs he tingut una persona que no s'ha pogut gestionar correctament, jo ho comparteixo, ho vaig dir crec des del primer dia, vull dir el Mazón per mi havia d'haver dimitit de seguida, això no vol dir que no hi hagi gent competent i que funcioni. La gent, sempre diem que la gent no és tonta, no? Si voten el Partit Popular majoritàriament a València serà perquè creuen més en ell que no d'altres, que ja també tenim experiència dels altres de València. O no ho recordeu?
Ara estan fent debat sobre València,
eh? No,
sí, ara ens hem anat una mica més al sud.
Sí. El darrer president no era del PP, era del Partit Socialista del País Valencià i amb un pacte amb compromís.
I, bueno, era, i com va acabar tots els temes i tots els líos que van haver-hi, per favor?
Van acabar per una cosa que passa sovint dins d'aquest estat, és que jutges...
Ai, no m'ho toquis, això.
I grans mitjans...
No,
és que és una realitat. El lawfare fa molts anys que existeix. Va començar a Catalunya amb el Trias, quan era candidat a l'alcaldia de Barcelona, Xavier Trias, una persona de la qual ningú podia dir-li absolutament res, encara que estigui ideològicament siguem molt diferents, sí. Però li van muntar una campanya i un recurs i uns comptes a Andorra i un d'això que li van arruïnar i li van fer de
cara a l'alcaldia. I tots els jutges són de dretes. Digue'm això, també, ara. A continuació.
Jutges, jo diria
i
que
encara
un 10% són d'esquerres.
Va, home, va.
Un 10% són d'esquerres. Va, home, va. Un 40% són de dretes i l'altre 40% d'extrema dreta.
Estem encetant un tercer tema en paral·lel al tema original, eh?
I el conec de directe.
Jo estic fent una mica d'Amazon deixant que la riuada s'emporti la tertúlia, saps? Anem a reconduir el tema perquè tot això ha vingut arran dels possibles candidats, no? De possibles substituts, persones amb capacitat de liderar partits, en aquest cas el PSOE. Però ens anem a un altre tema una mica més quotidià, una mica més de tocar de peus a terra i que té a veure amb el carnet de conduir i quan deixar de conduir, que té a veure amb l'edat. Perquè es fan renovacions del carnet quan hi ha persones, doncs, que segurament estan en unes condicions que el millor que podríem fer seria, doncs, deixar de conduir, però sobretot per la seva pròpia protecció, no? El tema és que aquí a Espanya no hi ha un límit d'edat legal per deixar de conduir. No es prohibeix, així com si tenim una edat marcada per començar a conduir, no el tenim per deixar el carnet. S'hauria de posar un límit d'edat? Pregunto. Què us sembla?
Vinga, Lourdes.
Sí?
No, no, de cap de les maneres s'hauria de posar.
Tenim un sí, un no, Francesc?
Depèn.
Ah, un depèn. Exacte. Bueno, molt bé, doncs clar, ara anem als arguments.
Per mantindre el mateix to del començament, no? Penseu que Europa no fixa una edat màxima per la qual una persona no pugui conduir, eh? O sigui, per tant, i l'edat dels 70 anys són edats que normalment la major part dels països europeus funcionen. El que passa que els 70 d'avui no són els 70 de quan va néixer el meu pare, eh? O sigui, les habilitats, l'estat físic, l'estat mental, els teus reflexes no són el mateix els 70 d'ara que els del segle passat, no?
Jo
el que
penso...
sí que hauria d'haver-hi... Digues.
No, jo penso esto sobretot una condició mèdica. Vull dir, hi ha persones que joves per diferents causes poden ser inhàbils per conduir amb un mínim de seguretat, i hi ha persones grans pues, que per les raons que siguin tenen aquestes capacitats. Jo recordo haver vist una persona, no comentaré el nom i tal, amb 90 anys que conduïa perfectament, i veig de vegades joves, de vegades perquè miren el mòbil, de vegades perquè prenen el que no han de prendre, i de vegades persones que físicament el seu estat de salut pues, no està en les condicions de conduir, perquè prenen medicacions, etc, etc, etc. Aleshores, si no tenim una edat, diem-li, per deixar de treballar, una altra cosa és que els convenis col·lectius per interès dels propis treballadors així ho recollin i així ho demanin. Però d'entrada, fins i tot, se'ns allarga l'edat de jubilació. Podem estar treballant perfectament, bueno, doncs si estem bé per treballar, serem bé per conduir, per d'altres coses. S'ha d'establir.
Vinga, sí. La Lourdes deia que sí, que poséssim una edat. Sí?
El metge. Jo dic que qui t'ho ha de dir és un reconeixement perquè t'estableixin si estàs en condicions o no.
El Francesc deia que depenia i estava argumentant que la situació...
A part de que tots els països d'Europa tenen un funcionament bastant semblant, no idèntic, perquè les edats canvien, sí que tots fixen que a partir d'una certa edat s'han de passar una sèrie de controls, i que conforme vas ser més gran, aquests controls són més propers. Primer comences cada 5 anys, després cada 3, després cada 2, i en algun país cada 6 mesos. Tot depèn de la situació neurològica, de la qüestió física de cada persona, perquè no oblidem que, per exemple, l'altre dia estava parlant amb una companya que viu a Caldes de Montbui, i és clar, si ha d'anar al metge, ha d'anar a l'hospital no està a Caldes, està a Mollet, i si ha d'anar un cap de setmana amb un CUAP, aquest està a Santa Perpètua de la Mogoda. Per tant, si no tens un cotxe, si no tens el cotxe, difícilment pots arribar-hi a les hores que... I més als hospitals, que avui en dia, per mirar de reduir llistes d'esperes, fan proves a les 2 o 3 de la matinada. Per tant, si no tens un cotxe, tens un problema. Ara, s'ha de ser estricte, i potser el que sí que toca és canviar les proves que es fan, que ara es fan proves tipus test, i es tindrien que fer proves una mica més serioses per poder renovar el carnet d'identitat. Tingui 70 anys, o com deia la companya, a vegades hi ha països que a partir dels 50 ja comencen a fer una sèrie d'exàmens, perquè bueno, hi ha gent que no té un problema de salut, però té un problema de prendre substàncies que no toquen.
Vinga, anem amb l'argumentació de la Georgia, que deia que sí, que s'ha de posar una edat. Sí?
Jo crec que sí, perquè els reflexos no són els mateixos. Tu pots estar molt bé de salut, pots tenir el cap molt ben posat i tot el que tu vulguis, però els reflexos d'una persona de 75-80 anys no és el mateix que una persona de 30. Els reflexos no són els mateixos.
La visió?
La visió, aquesta és una altra.
L'audició?
També. Bueno, mira,
amb audició jo podia aguantar la meva mare, amb el descansi, que lògicament, a mesura que omplia edat, doncs anava fent revisions pues, més contínues, cada 2 anys i tal. I va haver-hi un moment que li van limitar el desplaçament. Eren 40 quilòmetres des de casa seva, diem-li, que podia anar i amb unes determinades condicions. I això que comentem de la vista, fa una estona ho comentàvem amb la Carme, de que hi ha persones que s'han operat de la vista i que tenen problemes amb la visió nocturna, perquè bueno, jo dic que amb els reflexes a la nit de la llum et fan buitos, vull dir, et fan com halos, o no sé com es diuen, se't deforma la visió, no? Aleshores, clar, això s'ho pot haver fet una persona ben joveneta, a una persona que tingui vista cansada.
És cert, com apuntava el Francesc, que parlant de l'edat, que no és el mateix el 70 de fa uns quants anys enrere que el 70 d'ara. Però també hem de tenir en compte que les ciutats, digue-li Sabadell, digue-li Sant Cugat, digue-li Badalona, el Prat, els que... és igual. Digue-li la ciutat que vulguis, que avui dia... el que circula pels nostres carrers tampoc no té punt de comparació amb el que circulava fa anys enrere. No oblidem que hi ha patinets, que hi ha bicicletes, que hi ha, doncs, a part de cotxes, tot això també ha canviat molt i això ho ha complicat encara més, no?
Però això passa a qualsevol edat, a qualsevol edat, amb el tema, de, per exemple, dels patinets, que vas a travessar... Recordaré tota la vida, no sé si era el carrer Montaner o el carrer Balmés, que anaves per un carril, però per girar a la dreta havies de travessar el carril on venia l'autobús i a continuació hi havia dos carrils, un de pujada i un de baixada, de patinets. Allò és mortal de necessitar. Vaja, vaig pensar, no torno a Barcelona. Vull dir, i no és un tema d'edat, és un tema de... Dius, ho poden fer una mica més complicat?
No, però si a sobre tens una edat que tens una visió més disminuïda...
I n'hi ha una altra edat, que tens criatures, que vans ràpid, que has de pujar... Tens edat per cada cosa, pots estar supernerviós, superestressat i també tenir els problemes. Que jo el que dic és que és un metge el que ha de determinar quina és la teva capacitat física per poder atendre una circulació segura per tu i pels altres. Per
tant, heu notat que la gent al volant treu tota la mala hòstia que porta sobre?
Bueno, em sembla... No ho hem notat dels altres, jo crec que ho notem de tots, inclosos nosaltres, eh?
És com si a dintre el cotxe deixéssim anar tota la ira que portem, perquè, bueno, insultem, diem, perquè és impensat. Passa un cotxe i et pita i toma, que peguen, ja està, ja t'han dit fill de ta mare, saps?
Sí, sí, poca paciència que tenim.
Molt poca, molt poca.
Teniu raó. Teniu raó i per això mai m'he tret el carnet de conduir.
Mira que bé.
Total, això està total.
Escolta'm una cosa, Francesc, el meu fill no se'l vol treure. I té 21 anys i em diu que no se'l vol treure.
Bé, això és un altre factor, que també la societat evoluciona i la gent jove no té la idea que teníem del cotxe que teníem la nostra generació, no? Però abans la Lourdes ha fet un comentari...
Estem fora totalment... ja, eh? Vinga, tanquem. Bueno,
pues, tindrem cotxes que condueixin sols.
Sí, d'aquí...
També no, és una possibilitat, eh?
Ho hem de deixar aquí, ara que s'estava animant a la tertúlia. Francesc, Lourdes, Georgia...
Una abraçada a totes.
Igualment, gràcies. Que vagi molt bé la tarda.
Adéu.
Adéu.
Adéu. 5FM. Ràdio Sant Cugat.
Club Helsinki Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsinki Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695-937-569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Molta comèdia, el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Aquell que us parla, Eduard Gené, explicarà amb l'ajuda dels artistes protagonistes tot allò que representa i escou a Sant Cugat de teatre, de dansa, de música, de màgia o de circ. Cada dijous, a les 12 del migdia i reemissió a les 8 del vespre i, com sempre, pots escoltar el programa quan vulguis amb el podcast a través de cugat.cat. Molta comèdia amb tu cada dijous per saber què pots fer el cap de setmana si t'agraden les arts escèniques.
91.5 FM Ràdio Sant Cugat.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
La vida és un viatge, és un ball, una festa. La vida és una cúmbia que arriba calenta.